Bon vespre, oients del Petits Grans Trapelles. Gràcies per ser de nou a l'altra banda. Avui us presentem un programa de conte. Ja veureu per què. Una salutació a tots i totes els que ens escolteu des d'Ona Cunidinenca, a Ràdio Taradell i Canal Terrassa. Benvinguts i benvingudes.
Ja sabeu que aquest és un programa de l'Associació Vincles, Espai de Família i Criança de Sant Feliu de Codines per a Ona Codinenca. Us saludem Berta Grau, Lídia Gasull i Cristina Calatayud. I avui tenim el Pau amb els botons. Hola, Pau.
Hola, bona tarda.
Avui repassarem l'agenda de Vincles, xerrarem de les nostres cabòries i us agrada explicar contes? Sortirem de casa, escoltarem contes, cançons... Vinga, que comencem!
Escriu-nos a trapelles@onacodinenca.cat.
Bé, doncs aquesta setmana repassarem l'agenda de Vincles, com a cada programa, i avui us explicarem una miqueta com va anar la setmana passada a l'Escola Bressol, perquè vam fer dues activitats simultànies, els més petits a l'Escola Bressol. Que jugàveu o què fèieu a l'Escola Bressol, Berta?
Amb disfresses i maquillatge.
I al centre cívic ens vam trobar amb els més grans i vam jugar amb teles.
No, però a dalt també era grans, eh?
També
era,
hi havia
grans. Dos, tres anys.
Ah, grans. Era de tres en amunt, eh? Això ja era sènior, sènior. Com va anar l'Escola Bressol?
Molt bé, molt bé. Bueno, com cada any i cada activitat de disfresses, els nens ens demostren la gran capacitat de disfressar-se que tenen i d'acabar, bueno, tu els comences a maquillar allò amb una certa o no de gràcia i acaben ells amb les seves pintures fent-se un quadre de Picasso a la cara.
A més, és un taller divertidíssim perquè el podries repetir, jo crec, les vegades que volguessis a qualsevol època de l'any i sempre triomfes, sempre és,
home, els
és
nens,
garantia d'èxit.
Als nens petits els hi encanta disfressar-se i maquillar-se, és una passada.
Una maquillatge, s'ha de de tot, eh?
Bueno, sí, hi ha excepcions.
Hi ha excepcions. Tu faries, Berta, alguna diferència entre nens i nenes en això? O tan petits
sí.
No?
Sí. Amb les nenes van triomfar les princeses, els vestits de tacó, les sabates de tacó, totes aquestes coses, i els nens, bueno, tiraven més per índios, vaqueros i animals, diversos.
Val, però que també els agrada disfressar-se. Jo pensava que no sigui... No, que potser a partir d'una certa edat... No, també...
Però sí que veus, tal com l'any passat, que també es va fer a l'Escola Bressol, i eren poder més petits, i no notaves tant la diferència. Agafaven una disfressa i es vestien del que fos. Aquest any sí que veies ja més que les nenes, si volen anar de princeses, volen anar de princeses, i es decantava cadascú per ja les seves preferències.
Pels estereotips.
Sí, sí, sí. No, nosaltres, les que tenim nenes, tenim princeses. Últimament jo tinc una princesa.
Sí.
No la treus d'aquí, eh?
Lila.
Sí, rosa, lila, sí.
Per això diuen que passa amb l'edat.
Esperem.
Sí, també ho espero. Sí, sí, és desesperant. I els nens, no ho sé, clar, jo no tinc nens i tampoc no...
No, els nens rosa i lila no, perquè rosa, és de nenes.
No, però clar...
És de nenes.
Però això és un tema, per mi, preocupant, no? Aquests estereotips que representa que els tenim tots tan superats i en realitat no és així. I d'alguna manera, encara que no vulguem...
Clar, perquè és que ells trien, no és que tu... No ho sé... Mm-hmm.
No, sí. Per molt que els diguis, el meu fill, no li hem dit mai, vols això, no ho agafis, això, ell, la cuineta sí que l'agafa,
després,
però en canvi una nina...
Potser una mica més gran, jo sí que he vist nens que també els tenen molta curiositat per disfressar-se això de princesa i tal, però clar, vale, a casa i que no em vegin, igual ja surt al carrer.
Això és un tema, eh? Què passa si el teu fill, no? Si el protagonista d'una història és el Peter Pan i la teva filla vol disfressar-se de Peter Pan o dibuixar el Peter Pan o fer el que sigui amb aquest personatge, a tu et semblarà el més...
Normal,
no? Perquè és el protagonista, no? És el més interessant de la història, però si la protagonista és una princesa i el teu fill vol recrear aquella princesa amb una disfressa, amb un dibuix, això és preocupant?
No hauria de ser-ho.
No hauria de ser-ho, no? Però la gent
però
es preocupa.
Així,
sí, clar. Clar, clar. Sí, sí.
Sí, sí. Sí, jo, bueno. jo crec que... No ho sé, que potser a tu com a mare igual no, però és no sé, una mica igual tot el voltant, els, no ho sé.
Bueno, els estereotips són això, no? Pressió social.
Sí, sí, la pressió social.
Sí, sí, sí. Bé, de totes maneres, el fet de disfressar-se potser és un bon moment per intentar convidar...
Sí, a que provin aquestes coses.
A que provin, no? És el moment en què tot es permet, diuen que per Carnaval tot s'hi val, i que llavors fer un tall així és quan tothom pot deixar-se anar i treure la seva vena, no? De fet, per Carnaval diuen que és quan molts homes s'aprofiten per disfressar-se de dona. De dona, en canvi, de dones disfressades.
Tu, Pau, què?
Disfresses la dona? Disfresses la dona aquest any?
No és un estil que em vagi massa, no.
No. És que com és l'home que tenim aquí, et preguntem.
Jo crec un home que diu que ja l'any passat va ser l'últim que es disfressava. Que no.
Això diu cada any i no es disfressa mai.
I no es disfressa mai. Queda molt bé dir que l'any passat va ser l'últim, que ja et vas quedar saturat i vas dir prou. Bueno, de fet, a Torelló, no és a Torelló que es fa la festa de senyores? Com se'n diu? Sí, que tots els homes, les senyoretes en diuen. Ah. I tots els homes, una nit que surten de bars i de farra, i van tots els homes vestits de dones. Sí, sí.
Està bé. I Lídia, com van anar les teles?
Les teles, l'Anna ens va portar un munt de teles, retalls grans, petits, de totes mides, colors, textures, i amb els més grans, doncs, primer, a part d'experimentar amb les teles, no? De tocar-les, d'amagar-se sota, de fer una mica així, ja de seguida, els més grans, vam anar ja, ells sols van anar cap al joc simbòlic, a fer-se vestits, a fer-se corones, caputxes... Mm-hmm. Sí, molt... Potser amb els més petits haguessin fet més tipus túnel, coses més així, més corporals, diguéssim, i amb els grans, i a més a l'haver-hi moltes nenes, de seguida vam anar...
Els vestits.
Sí, cap al tema pret-a-porter. Molt, sí, molta cua, molta princesa, molt així. Però la veritat és que va estar molt bé, perquè hi havia teles de veritat de moltes mides i fins i tot una tela que era adhesiva i que va donar molt de joc. No sé, va estar bé. Va estar molt bé.
Llavors, podríem fer un repàs de les properes activitats de Vincles, començant per la que es fa aquest dijous, dia 27, que tenim una activitat que segur agradarà molt, molt, molt als nens i nenes, que és una de les activitats que s'engloba amb el que en diem Fem Poble, i aquest cop venen els geganters, que també...
Ah, no. I tant.
El meu fill s'apassionarà.
Sí, sí, de fet, allà a la sala on ens trobem normalment ja hi són el gegant
sí,
i la geganta.
Sí, el baró i la pubilla.
Vull dir que estan sempre allà mirant-los, o sigui que estaran, bueno, els hi encantarà. Llavors, ja ens anem al març i el primer dijous, el dia 6, farem jocs tradicionals. I us avancem que el dia 13 vindran els de Lleta Moianès a fer-nos una xerrada.
Sí, sense oblidar, ja que estem en Carnestoltes, que a la rua d'aquest dissabte, amb l'associació Vincles, anirem, bueno, seguirem la rua juntament amb tota l'altra gent, i el tema que hem triat de disfressa és el conte de la Caputxeta i el Llop.
Perdona, no el vam triar, nosaltres?
Ah, no?
Vam triar els nens.
Ho van triar els nens, bueno.
Bueno, sí, vam fer una activitat
sí,
que era per triar,
perquè,
sí, per triar sí. I al final va guanyar el conte de la Caputxeta
sí,
i el Llop.
Que si hi ha algun llop, alguna caputxeta, algun caçador, àvia, alguna iaia perduts que vulguin
bueno,
apuntar-se.
Caçador o llenyataire.
O llenyataire.
Que bueno. dona per molar aquest tema, eh?
Brokeback Mountain.
Ai,
bueno, que jo per trencar estereotips intentaré convèncer el Josep de que vagi de Caputxeta i jo aniré de caçador.
I el Joan de Llop.
El Joan de Llop, això ho té claríssim. Això no li trec, sí.
Ai, jo volia anar de Llop, al final em penso que serem dues caputxetes i el Josep Maria em penso que fa com l'Àlex, que l'any passat va ser l'últim any que es va disfressar.
També, perquè està cansat, no?, de tanta farra.
Sí,
clar.
Ja està.
És el que té.
Molt bé, doncs fins aquí el repàs de les activitats de Vincles.
Sí, us esperem cada dijous al centre cívic de Sant Feliu a 6:15.
Petits Grans Trapelles, els dilluns quinzenalment a les 8, a Ona Codinenca.
Dins la casa.
Avui al Sortim de Casa aprofitarem que venen les festes de Carnestoltes i us parlarem una miqueta d'aquesta festivitat. El protagonista és el rei dels Pocasoltes.
Uh-huh, el Carnestoltes.
El Carnestoltes.
Bueno, fent 5 cèntims d'aquesta festa. La festa Carnestoltes comença amb un dijous, el conegut Dijous Gras, i acaben el dimecres de la setmana següent, que és el dimecres de Cendra. Són 7 dies en els quals regna bueno, la festa, la disbauxa, les disfresses, on tot està permès.
Bueno, l'origen de la festa són molt llunyans, ja que en temps dels grecs i els romans ja es feien unes celebracions per aquesta època de l'any en honor als déus. Parlarem una miqueta del primer dia d'aquesta festa, que és el Dijous Gras. És el dia de l'inici de les festes carnavalesques i podríem dir que és el dia del menjar suculent i greixós.
Exacte.
Aquest dia s'han de menjar ous, sigui com sigui, i també porc. Ous barrejats amb carn de porc, truita amb botifarra, botifarra d'ou, truita sola o acompanyada de qualsevol altre ingredient. Un altre tret gastronòmic d'aquesta jornada és la coca de llardons.
També vull dir que ja ho sabeu, dijous, equipar-nos.
Sí, de fet, a l'escola aquest dijous han de portar entrepà de truita o de botifarra. Sí. Uh-huh. O sigui que...
Així està bé, que anem fent tradició. Llavors, divendres és normalment el dia que comença i arriba el Carnestoltes, tot i que hi ha llocs que ja comença el dijous, i tota aquesta arribada, cada localització fa la seva posta en escena. Vull dir, normalment el Carnestoltes arriba, és un ninot, normalment de la mida d'un home, i apareix disfressat i fa el pregó.
Clar, això depèn de quins... de la ciutat, del poble, tot cadascú té una mica les seves tradicions, no?
Sí, i el Carnestoltes és el rei de les festes d'aquests dies que ens marcarà les normes. De fet, és molt, molt típic ara a les escoles que tota aquesta setmana ja els nens cada dia han d'anar amb una norma diferent o avui toca anar en pijama o...
Clar, amb el tema de les escoles és això, potser es comença una mica abans, no s'espera el dijous gras, diguem, bueno, perquè moltes vegades ja tenen un dia de festa i tal, llavors sí, és veritat que aquesta setmana sempre fan alguna cosa, un barret divertit o sí. Anar en pijama o
et pot passar com ha passat avui a mi, que jo avui tocava anar de vermell, jo dient al meu fill, avui tots aneu de vermell, el meu fill tot content de vermell, i quan hem arribat avui tocava anar disfressat al cap. Però bueno, mira,
són coses
que
passen.
Ha donat la nota. Ai, bueno, i l'últim dia de festa, un cop s'ha acabat tots aquests dies de disbauxa, és el dimecres de Cendra, que és el conegut dia de l'enterrament de la sardina.
No hi he anat mai.
No hi has anat... Bueno, era fa temps, que jo recordo de petita que es feia molt i que hi havia també comparses per anar a enterrar la sardina.
Clar,
que ara s'ha perdut una mica, poder, això.
Jo de petita també ho recordo. O sigui, sí que el cap de setmana, o sigui, divendres, dissabte o diumenge es fan, diguem, les rues, les desfilades i tot això, però jo després el dimecres de Cendra és com... No sé, no... Sembla que s'hagi oblidat molt, no?
Sí. El que no acabo de tindre clar és què té a veure l'enterrament de la sardina amb el que representa, perquè teòricament el dimecres de Cendra, es diu dimecres de Cendra perquè la tradició marca que el Carnestoltes, que ha sigut tan llibertí durant tota aquesta setmana, se li ha de fer un judici públic. I clar, en aquest judici el veredicte està clar, el Carnestoltes és culpable i se l'ha de cremar, i d'aquí dimecres de Cendra. Però d'aquí... a les desfilades fúnebres que acompanyen i que bueno, l'enterrament de la sardina, aquí ja no ho sé, aquí haurem d'esbrinar.
Sí, no ho sé, la Lídia no sé si ens escoltava gaire, em penso que no sé si... No, no, que estàvem parlant que no enteníem bé el de dimecres de cendra o l'enterrament de la sardina, que tenia a veure una cosa...
Si saps com ve la tradició de l'enterrament de la sardina.
No.
No, ni idea.
Ho haurem de buscar, això.
S'haurà de buscar.
Però bueno, de totes maneres, nosaltres el que volíem fer era fer-vos un parell de propostes diferents, a part de les rues que segur que teniu la rua d'aquí de Sant Feliu de Codines o a qualsevol que hi vulgueu anar, doncs una altra manera diferent de passar el Carnestoltes.
Vale, per exemple, podeu passar el Carnestoltes en una masia on es fan un munt d'activitats per grans i petits. Hi ha una masia aquí a Calders, que està a propet, on ho fan. Amb un programa bastant interessant, no? S'arriba a la casa a les 11 i ens esperen per esmorzar. A les 12 es fa una gran gincama per pares i fills i amb activitats dinamitzades per monitors i que ens van acompanyant. I llavors després hi ha un gran dinar i per la tarda la desfilada de disfresses, on, bueno, com en molts llocs, la més creativa tindrà un premi i després, pues, bueno, música, xurro, xocolata, tot això.
Sí, sí.
L'únic que cal fer aquí és que la gent ha d'anar disfressada i es poden quedar a dormir si després volen. Sí. Vull dir, és una manera de passar un cap de setmana diferent amb els
clar,
petits.
Clar, és una activitat de tot el dia, llavors com és una masia, doncs si tu vols pots trucar i reservar habitació per quedar-te a dormir. I això, si no, doncs, bueno, vull dir, simplement pues passar...
El dia.
Passa el dia.
I això es fa encara aquest cap de setmana i la setmana vinent,
sí,
l'altra.
Exacte, aquest cap de setmana es pot fer i el següent també.
I els preus ronden els 25 euros pels pares, pels adults, i els nens 15 o 20 en funció de l'edat, dels més petits a més grans.
I això inclou tot, o sigui, el dinar, esmorzar, el dinar i
el dormir
i tot.
No.
El dormir no. Llavors això ja s'hauria de pactar amb ells. I després hi ha un altre lloc que també pot ser una altra cosa que pot ser molt interessant, que encara es podria fer aquest cap de setmana vinent, que és el Carnestoltes al Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm.
Sí, els Vilars Rurals n'hem parlat ja altres vegades, que sempre organitzen coses bastant interessants per cada època de l'any, tot i que els preus, bueno, són una mica... No
clar,
són tan econòmics com l'altre.
Clar, el que passa és que era una activitat d'un dia, això representa que són 3 dies, 2 nits, o sigui, és un cap de setmana, i bueno, fan concurs de disfresses, i el que es fa és que des de divendres que arribes fins diumenges van fent diferents activitats que tenen a veure també amb els animals que hi ha al Vilar Rural, d'anar-los a veure, de donar-los de menjar...
Sí, tallers de màscares, després també...
Sí, llavors
també
es fan moltes activitats pel tema del Carnestoltes, pots fer-te les màscares, pots fer-te les disfresses, pintar-se les cares, vull dir, hi ha moltes activitats durant els 3 dies, i llavors el diumenge es fa una gimcama, una calçotada a l'aire lliure, i, no, ja, espera, el concurs de disfresses és el dissabte, en aquest cas. Uh-huh. És el dissabte, o sigui que...
Bueno, és una altra alternativa.
És una altra alternativa per passar un cap de setmana divertit i bueno, i per disfressar-se, passar-s'ho bé i, mira, per canviar.
O sigui, ja ho sabeu, no teniu excusa, aquest cap de setmana tots a disfressar-se i a passar un bon Carnestoltes.
Nos labios teus canta o meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã deste amor.
Babalhas.
Coneixeu algun infant a qui no li agradin els contes? I a vosaltres, us agraden?
A mi sí,
a mi molt.
Us agrada explicar-los?
Hi ha moments.
Sigui com sigui, si teniu fills, segur que heu sentit més d'un cop el famós "explica'm un conte".
Que hi ha qui gaudeix més o menys explicant contes, però de ben segur que a tots ens agradaria tenir ganxo, captar l'atenció dels petits, ser originals. Segur que tots fem veuetes, gestos, i que de tant en tant canviem parts del conte perquè els infants riguin o ens corregeixin, a vegades indignats perquè el conte no és així.
Això fem a la intimitat, tot això. Bé, doncs, aquest Cabòries ve perquè vam fer una rotllana a Vincles fa uns quants dies, que ja la vam anunciar, crec que en el programa anterior, sobre l'explicar contes. I vam estar compartint una sèrie de bibliografia sobre aquest tema, molt extensa, que ens va portar la Yael. Vam estar parlant de la importància dels contes, i avui, com que hi ha molts autors i molts llibres i és tot com molt extens, el que voldríem deixar-vos així per introduir aquest tema és un document sonor que després comentaríem, que podeu trobar al YouTube, al canal de Beatriz Montero, que es conta contes. Ella ens presenta un decàleg, que serien 10 consells claus per a ser un bon contacontes.
Hola, mi nombre es Beatriz Montero y hoy os voy a hablar del decálogo del cuentacuentos. Estos son los 10 puntos principales. El primero. Créete el mejor narrador del mundo. Y esto es tan cierto como cuando tus padres decían con la boca bien llena que eras el niño o la niña más guapo del planeta. Cuando tu hijo, tus alumnos, tus amigos y el público en general pida que les cuentes un cuento, es porque les gusta oírte narrar. 2. Lee y lee mucho. La lectura nos enriquece de ideas, amplía la imaginación y el vocabulario, así que leamos cuentos, novelas, artículos, ensayo, devora todo lo que caiga en tus manos. Encontrarás entre las lecturas suficiente material para contar. Y recuerda que el cuentacuentos también hace una función importante como animador a la lectura. Por eso, no olvides decir el nombre del autor. 3. El ridículo no existe. Forma parte de nuestros miedos internos y nos impide avanzar. Lo peor que te puede ocurrir por culpa del ridículo es no llegar a compartir el cuento con nosotros. Así que deshazte de él. El ridículo es una actitud social. Por ejemplo, pasearse desnudo por la calle puede hacer sentirnos ridículos ante la mirada de otros. En cambio, en las tribus amazónicas, lo extraño es ir vestido. 4. Disfruta el cuento. Si te entra la risa, ríete a carcajadas. Si te apetece llorar, hazlo. La relajación del cuerpo comienza cuando dejamos que las emociones afloren. 5. Habla con el cuerpo. Utiliza el cuerpo para expresarte. No solo las palabras dan información, también los gestos hablan por ti. Cuenta la leyenda que el griego Livius Andronicus, en el año 240 a.C., recurrió al gesto para dar a conocer sus poemas al perder la voz tras numerosas representaciones. Con el cuerpo se puede dibujar en el aire una ola de mar, expresar misterio levantando las cejas o ralentizar una escena. 6. Utiliza un lenguaje sencillo y coloquial. Narrar es un acto de comunicación. Cuanto más natural sea tu lenguaje, mejor, y más rápido nos adentraremos en el cuento. 7. No lo digas. Muéstralo. De nada sirve describir a Caperucita Roja como una niña que vivía allí, en el pueblo. Las palabras genéricas, intangibles, del tipo allí, pueblo, niña, amor, vida, gozo, tristeza, no muestran. Para que los cuentos funcionen, hay que crear con palabras una imagen que el oyente pueda fotografiar en su mente. Por ejemplo, Gabriel García Márquez comenzaba 100 años de soledad mostrándonos el pueblo de Aureliano. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un ancho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. 8. Mastica las palabras. No te aceleres al narrar, tómate tu tiempo. Respira. Haz pausas. Pronuncia de forma clara las sílabas. Deja que se deleiten con tus palabras y dales tiempo a que visualicen todo lo que va ocurriendo en la narración. 9. Si un cuento no te gusta, no lo cuentes. No te dejes impresionar por el nombre del autor, da igual que se trate de Kafka, los hermanos Grimm, Oscar Wilde o tu primo. Si el cuento no te motiva lo suficiente, difícilmente podrás sorprender y emocionar a los otros. Busca otro cuento, otra leyenda o mito. Hay muchos cuentos que esperan para ser contados. 10. Miente siempre. No hay nada más aburrido que la realidad cotidiana. Contar que el ratón Ramón se levantó, desayunó un vaso de leche y se fue al colegio resulta tedioso, aunque se trate de un ratón. Miente, inventa, haz soñar. Una vez, en Bolonia, hicieron un edificio de helado en la mismísima Plaza Mayor. Y los niños venían de muy lejos para darle una chupadita. De Gianni Rodari, el edificio de helado. Estos y otros consejos los encontraréis en mi libro Los secretos del cuentacuentos. Si te ha gustado, haz clic en me gusta y suscríbete a mi canal.
Que noies, que us ha cridat més l'atenció d'aquest decàleg? Trobem difícil, fàcil d'aplicar?
Home, d'entrada l'he trobat molt, molt pràctic, no? Perquè així com de manera en 5 minuts et diu molt, molt clarament coses que són molt importants, que de fet d'alguna manera ja les saps i segurament les fas inconscientment quan expliques contes, però el fet de ser-ne conscient trobo que és molt... molt positiu, perquè potser et permet fomentar alguna cosa, no sé, a mi m'agraden molt aquestes coses que diu de parlar amb el cos, no? De fer un dibuix a l'aire, no? Quan estàs explicant, jo ho he de fer sovint a la feina, això d'explicar contes, i si si abuses de qualsevol recurs, sempre és contraproduent. Però si en un moment crític d'un conte tu fas un gest amb la mà per simbolitzar alguna cosa, tothom està pendent d'aquella mà, no? O assenyalar cap a un racó per dir que ve algun personatge, que tothom es giri. Uh-huh. Això és molt xulo.
Clar, jo de les que... O sigui, m'ha agradat molt l'última, això de miente siempre.
Miénteme.
No, però de fer això, de fer somiar, d'inventar, perquè per això són els contes també, no? Per fer una cosa diferent del que és la realitat. Però jo, en tot cas, el que més em costa és això de el ridículo no existe. Perdona, si l'estic explicant a la meva filla, potser no.
Clar.
Però jo, explicar-li un conte a un grup de nens, ni que sigui a Vincles, que ens coneixem tots, a mi em fa vergonya.
I és curiós, perquè jo, jo sempre he tingut molt sentit del ridícul i en molts aspectes en tinc molt a l'hora de parlar en públic. En canvi, davant del públic infantil, és com diferent, no? I explicar un conte, ja, el Josep sempre em deia, no t'havia sentit cantar mai, i des que tenim el Joan no calles.
No? Ah, és... sí, però el públic infantil...
És exigent.
És exigent, eh?
Però potser a em fa menys coses. És que és les dues coses. Per una banda és el públic més exigent, jo sempre ho dic, de totes les classes que jo he fet, de P3 fins a ESO i fins a adults, el públic més exigent, que si el que fas no funciona, no agrada, és el públic de P3, els nens de 3 anys, perquè si el que fa, ells no tenen aquest sentit de dir, bueno, pobra dona, li aguantem el rotllo, que després d'aquí mitja hora ja sonarà el timbre i ens anirem a fer, no, clar, això, o no li dic res perquè igual després s'enfada amb mi, no em deixa sortir al pati, o coses d'aquestes, ells no, o sigui, simplement, si no els interessa el que fas, sigui un conte, una activitat o el que sigui, desconnecten. Vilment, o no sé, o se'n van, o no sé, fan una altra cosa. I per altra banda, el tema del sentit del ridícul, les vegades que hem fet coses a Vincles, a mi em fa més vergonya pels adults.
Sí,
o sigui, si
jo
fos
nens.
Amb els nens de Vincles, me'ls emporto jo en una banda, que no serveixi de precedent, no ho estic dient, que ningú s'agafi el peu de la lletra.
Però és veritat,
sí. Amb dos o tres sí, però amb uns quants ja fa més... és diferent.
Sí, per mi és diferent.
És diferent. Quan estàs amb ells, sols, que estàs... Són
sí,
ells i tu.
Potser perquè la por del ridícul molts cops és la por d'equivocar-te, de... I amb els nens, bueno...
No, perquè tant, si, va, si t'equivoques, clar, si t'equivoques sí, et poses a riure,
i ja està.
Ells no, també riuen i ja està. O els dius, ai, m'he equivocat. I llavors ja sempre hi ha algú que et diu, no passa res.
No passa res.
I dius, vale, gràcies. Això passa, és veritat. Sí, sí.
Molt bo, molt bo. Jo ara, amb tot això que m'has dit de P3 i tal, m'estaven recordant que el dia 17 és el de la protagonista.
Et toca de fer una performance.
I ara ja tenia por. Ara ja.
No, ara ja no.
Em posaré malalta.
No, perquè és un èxit assegurat. Que vingui una mama és un, sí, o un papa, sí, sí, sí.
20 minuts amb tots els nens de P3
passa
de la classe.
Ràpid. Passen molt ràpid, 20 minuts. T'ho dic de veritat, sí. Sí, sí, a veure com sí. A mi m'ha agradat molt també aquesta part que tu deies de l'inventar, del fer somiar, no? Perquè a vegades diem, ah, doncs expliquem un conte perquè es vesteixi o perquè faci no sé què, i expliquem coses tan quotidianes, sí, que sí, la criatura deu pensar,
vale,
ah, quin rotllo, no? Això també ho he trobat important, no? Per no abusar, sí, no? De sí, dir, ah, és que el tema conte em serveix com a recurs per fer que els nens facin no sé què.
Home, sí que es pot fer, però sempre posant-li algun...
Algú màgic.
Algú màgic, clar, exacte.
Clar, alguna cosa de... Sí, això, sí, pot ser. Sí.
Un sí, pijama sí, de gominoles.
I això de si no t'agrada un conte no l'expliquis, diuen que sea de tu primo.
A mi això em sembla bé, eh?
Això, ah,
això
bé,
és... Que... Sí, sí.
A mi ara em passen bé, parts de contes, eh? Jo tots els contes aquests de princeses, que és aquesta fase que dèiem abans, que ho comentàvem l'altre dia a la Rotllana de Vincles, són tot de princeses, totes són orfes de mare, totes tenen un trauma, mm, no? I totes els hi passen unes desgràcies de la vida i a totes les ha de salvar un príncep blau, no? Llavors tu, allò que dèiem, no? D'aquesta generació de dones que creixen o que hem crescut pensant que havíem de trobar...
El príncep blau.
El príncep blau. No?
Ja, ja. Després resulta que el príncep és de color verd i no el vols.
És el que té.
I també hi ha molts contes molt, molt tristos, molt... Sempre, ah, sobretot,
sí.
Contes jo, més antics.
Per exemple, jo, el de Bambi, jo el de Bambi no puc.
Jo he hagut d'explicar avui per un taller que feia el de Hansel i Gretel i dic, per favor...
A mi
clar, una madrastra regalar, que vol abandonar els fills de l'home, que l'home es deixa manipular, el pare aquell plorant perquè... i els abandonen allà i tots els nens miraven el cara com dient, bueno, això es feia abans, eh? per fer por als nens, però no us preocupeu, perquè doncs miraven tots amb una cara com no, dient,
perdona, però
que
és
fort,
que és veritat, avui en dia et poses a explicar contes, els contes que això que amb els que hem crescut,
els antics,
i bueno, potser els nens no els viuen així, però jo ara els veig com a persona adulta i dic, mare de Déu senyor,
sí, no, que després els nens també molt... està bé que ho sentin tot i que, sí, que puguin desdramatitzar certes coses, no? Que tampoc cal censurar,
no molt. Censurar, perquè a vegades que també es passa.
Però clar,
però hi ha contes,
però que sigui una constant, que tots els contes la mare estigui morta, dius,
no, i que la madrastra sigui dolenta.
Exacte.
Escolta, és que quan nosaltres clar, érem petites, potser no era tan així, però ara la majoria de la
parelles,
majoria de nens del col·le sí tenen
mare, pare, nòvia de la nòvia del pare, nòvia.
I clar, és allò de, sí, sí, vale. La nòvia de mi padre és com la madrastra de Blancanieves.
Me vas abandonar. Clar, sí, sí, clar.
És que
sí, sí.
Potser els hauríem de versionar-los.
No, si més no, penso que els contes també
o canviar parts. Jo a vegades li canvio parts que no
clar, no, jo, clar, jo ara, depèn de l'edat que té la criatura, doncs no remenes certs temes, no? Perquè a mi l'Ariadna em pregunta, i la seva mare? I clar, haver-li de dir contínuament, no, és que està morta. I la mare de la sireneta, no, és que es va morir. I per què es va morir?
I la mama del Nemo també està.
Clar, tot
això. Què passa?
Clar, no és que vulgui, pobra, no li vull amagar el tema de la mort, però ostres.
Hi ha un cementiri de mames por ahí, no?
Que revelaran, sí.
Estan totes, és veritat.
És veritat, i llavors ja dius, bueno, ja cansa.
Clar, també hi ha versions dels contes, que són les versions políticament correctes, però potser tampoc...
Clar,
arribar...
A mi tampoc no m'agrada això.
Tampoc m'agraden.
No? Allò de dir, no, i el llop no el van matar, es van fer amics, que això ho vam fer, quan vam fer l'obra de final de curs i ens vam fer amics i tal, perquè no calia. Però quan ja tenen una edat, per exemple, ara a l'escola que estem treballant els contes, que ells s'adonin, ostres, en aquest conte el llop l'han matat.
Sí,
pim-pam, en aquest li han posat pedres a la panxa, que també té tela.
Sí. Però i a vegades contes que, bueno, que potser són un pèl cruels o així, perquè eren com fàbules, que tenien el seu sentit, i que si els hi canvies al final perquè siguin més macos. Jo vaig al·lucinar el dia que m'explicava el conte de la rateta que es comprava l'escaleta i al final es casa amb un gat i no se la menja perquè és vegetaria. I dius, bueno, aquí què ha passat?
Bueno, jo últimament el que he vist és d'altres versions, perquè també la Sara li ha donat també molt per de la rateta, i que no es casa amb un ratolí, perquè el gat també li diu que no. I dius, bueno, no té gaire sentit aquest conte, perquè el seu era que com que era presumida, Eva...
Ja.
Però clar, no té...
Clar, que sí, li treu la lliçó, no? La moralina.
Lliçó, sí,
li treu...
que, bueno, és una clar, història fet, més, però ja està, no?
De fet, també hi ha el tema de que molts d'aquests contes clàssics que ara són infantils eren contes per adults, diguéssim, que el conte ve de l'època en què els adults també es divertien explicant històries, no? I que el conte de la caputxeta i el llop, vull dir, el llop no se la menjava, la caputxeta, segurament feia una altra cosa, no? Això en versió adulta, i venia a ser una lliçó, no? Suposo per a nivell infantil és no et fiïs d'un desconegut, no? I a nivell doncs més gran també, i és una lliçó, no és una lliçó per les noies. O sigui, hi ha tot un tema aquí. Sí, sí.
D'aquí les disfresses de caputxetes d'adultes que podem trobar.
Clar, això també és un tema. Sí, l'altre dia...
Aquí li han donat la volta, eh?
Clar, no, l'altre dia ho comentàvem, sí, ho comentàvem amb tota la colla de vincles que estàvem buscant disfresses. Tu busques una disfressa de caputxeta per dona i tot el que trobes és eròtico festivo, que dèiem, per no dir una altra cosa. Que clar, o sigui, sí, sí. Què has de fer?
Jo he buscat una tela vermella, em faré una capa i aniré vestida de caputxeta de cent, perquè clar, dissabte a la tarda no és plan de posar-te una d'aquestes disfresses, eh?
No, perquè és bastant passadet de voltes. Clar.
Molt, molt, molt.
O sigui,
molt.
Això per estar per casa, sí, i...
I per encara. Estar per casa no tinc que no.
No, clar, però bé, el tema dels contes té molta tela a darrere, sí. Molt, també molt d'estereotip, clar, de qui ha de vigilar amb qui, sí, i qui ha de fer què, perquè tots són nenes que han de vigilar amb coses estranyes o princeses que tenen la mare morta i els ha de salvar un personatge concret que es diu Príncep Blau, que llavors també no em refereixo només a les nenes, sinó que tu com a nen... que creixes pensant que quan siguis gran, si no ets un príncep blau que vas a salvar una princesa, ja no? Ja no ets un model correcte, diguéssim.
Mm-hmm. Passa també amb les pel·lícules, eh? A mi m'està passant amb pel·lícules que havia vist de dibuixos animats de quan era petita, que jo tenia un molt bon record, i ara les mires i... I dius, bueno...
Clar, però potser és perquè ara les veiem com a adults i abans les veiem com a nens, o sigui que potser tampoc els hi hem de... No els hi hem de treure l'oportunitat de que ells ho visquin com nosaltres ho vam veure de nens.
No, però o sigui, és el missatge perquè... que donen, sí, que acabes donant. Jo de les pel·lícules de petita que recordo que m'agradaven molt eren Peter Pan, i ara quan li vaig posar al Joan, clar, ell li agrada molt el Peter Pan, el que en Dark, tio, però clar, és que el paper que deixen a qualsevol de les dones que surt a Peter Pan, sí, és una cosa...
La sèrie de Peter cosa, Pan...
Dius, però a tu hi ha que... comentaris.
Sí, sí, però vull dir, és això, vull dir, a nosaltres com a adultes ens ha afectat...
No, però és el que dèiem, tot, ja. Clar, bueno, i tot
també
suma.
Era, no? Però també era un altre moment històric, perquè ara tu veus la sèrie nova, la que passen ara pel Club Subverteres de Peter Pan, i aquesta a mi m'agrada molt, sí. M'agrada més aquesta, i comparteixo més històries del Peter Pan amb ella, que potser d'entrada hagués pensat que en 3 anys no cal que miri tant el Peter Pan, però prefereixo això que el Doraemon, perquè el Doraemon és el colmo de l'estereotip horrorós, però en tots els sentits, o sigui, és que no hi ha res que se salvi, ni de família, ni d'amics, ni concepte de dona, ni concepte d'home, ni concepte de... És que no hi ha res que se salvi, i el tiren a totes hores, el Doraemon.
Bueno, tornem al tema contes.
Tornem al tema contes. Ja. Tens raó, Berta, sort que tenim la Berta.
Inventar contes. Què? N'inventeu? Com ho veieu?
Ah, jo sí que m'he inventat algun.
D'acord, jo sóc de les que no li agrada explicar contes.
Confessa't.
No m'agrada.
Treu la música.
No m'agrada, no, no m'agrada de veritat. Li explico molt pocs contes a la meva filla, perquè no m'agrada. Per sort té la seva iaia, que li agrada molt, se'ls inventa, vull dir, li explica molts, però a mi no m'agrada. O sigui, sí que li explico algun, però és allò de...
No m'agrada.
Jo, que... Ala, mira què m'ha posat. Ei, però jo li canto. Jo li canto.
Vale.
Va, aviam. Jugo, i... aviam.
No, no em fareu cantar, no em fareu cantar, no us passeu tant. Però és veritat, a mi no m'agrada explicar contes.
Però cantant també pots explicar històries.
Sí, jo li... Bueno...
Podes provar-ho? És posar-te, Cristina?
Tot és posar-m'hi, tot és posar-m'hi, però és veritat, no, no sé per què, però els contes no...
Bueno, tampoc no, deu ser res, obligatori, no?
No, dir, no, 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 ja. Vull dir, ja no sé.
I a qui no li agrada vegades, cantar, no
clar, anem al llit, anem a dormir i doncs li canto una cançoneta, alguna cosa per dormir, i de les que ja li cantava quan eren bebè i li agraden i moltes vegades me les demana ella, si no simplement estem allà un al costat de l'altre, em va parlant, però no m'ha sortit mai allò de... Va haver una temporada que estàvem els tres porquets i els vaig avorrir de tant explicar-li el conte dels tres porquets i no ho sé, no...
Jo, per exemple, m'agrada explicar contes, però també és el que dèiem, depèn del moment, eh? Perquè el Joan em demana o el conte amb conte o explica'm un conte sense conte, que és llavors... Bueno,
inventa't.
Bueno, no, inventa't o és igual, o explica'n algun que ja coneixem, però...
Sense
llibre. Conte. I clar, hi ha moments que et ve de gust explicar un conte inventat o fer més... Hi ha moments que potser dius, mira, agafem-ne un, ves mirant fotos i estic cansada. Però els contes inventats a mi m'han servit molt per, a vegades, treure-li ferro algunes coses que ell, no sé, porta pitjor, o, que sé, les classes de natació, per exemple, que eren un drama al principi, que tenia un pànic horrorós en que el deixéssim allà a les classes. Doncs bé, ha inventat la història de... d'un nen que anava a classes, volia aprendre a nedar, però no en sabia i tenia por, i muntant tota la història, i va estar molt temps, que cada nit era, explica'm el conte
d'aquell nen,
del Marcel, que va a la piscina. Explica'm
que tenia por.
I, bueno, és... I per altres temes, a vegades m'ha servit per coses d'aquestes que, bueno, explicar-li algo que a vegades costa una mica de fer entendre o d'explicar a nens d'aquestes edats, i amb un conte és com... Bueno, és més
clar,
fàcil.
És que això, de fet, diuen molts autors que els contes són una porta a l'inconscient i que per això serveixen tant per connectar amb els nens amb temes així, amb temes emocionals, amb temes de pors, en aquest aspecte. Jo algun conte que m'he inventat així que recordo, que més el penso, aquest l'he d'escriure de veritat i he de buscar algú que me'l dibuixi, va ser un conte en unes vacances que vam passar a Mallorca, i cada dia anàvem a provar una platja diferent. Estàvem a casa d'uns amics, que bueno, eren unes vacances d'aquestes, estem en crisi, ens hem de buscar la vida. Llavors, estàvem a casa d'uns amics i cada matí agafàvem un cotxe i anàvem a una cala diferent cada dia. Llavors, que hi havia un punt, no?, que hi ha tant de cotxe i ara que vaig cap allà era una mica cansat. I llavors, mira, no sé com va sortir el conte d'una nena, que es deia com ella, que cada cop que anava a la platja venia un peix que era amic seu, i cada dia a cada platja diferent jugaven a una cosa diferent que tenia a veure amb alguna cosa del mar. I, bueno, i llavors això va ser com un èxit, no? I el vas explicant, i a mesura que el vas explicant i vas afegint, no? Perquè cada dia es fa més llarg, de fet no sabem ben bé com acaba perquè no es va acabar, i, però bé, és d'aquestes coses que també per passar el temps, no? Perquè si no a vegades...
I és curiós també, el que els agrada molt és... que inventis un conte, o potser mig inventat, mig alguna història que ja és coneguda, on l'introdueixis a ell
que
com a protagonista,
sí,
bueno,
sí,
que
sí,
també
sí,
l'introdueixis allà dintre, no?
Això,
i això, clar, els deixa el primer cop que els dius, què faig jo aquí amb el llop? Aviam.
O convertir qualsevol cosa de la vida seva en un conte, no? Nosaltres, explica'm el conte de quan vaig néixer.
Ah, sí, hòstia, això és la història.
I van venir els avis, i van venir els cosins, i... com si fos un conte, no? Hi havia una vegada,
sí.
No? I llavors
sí, sí.
Això és també és xulo per ells. Els avantatges dels contes, enllaçant una miqueta amb el que deies abans, Berta, de que serveixen per connectar amb els infants, diversos autors recullen com n'és d'important per als nens i nenes que els expliquem contes. La Sara ja té la seva àvia, o sigui que no hem de patir. Nosaltres...
A veure, no li explico contes, però sí que en llegim a vegades, al sofà, amb un conte i tal, i ella se'ls mira molt sola.
És que segur que li expliques.
És que se'ls explica ja sola. I moltes vegades és ella la que se senta al sofà i me l'explica a mi.
Doncs sí,
i se'ls inventa. Però si no em necessita.
És molt independent, la Sara.
Molt.
Doncs hem trobat un petit recull de quins poden ser aquests avantatges, els avantatges d'explicar contes, de manera que ens animem, a Cristina, si no ens agrada tant explicar-los.
Vale, o... demà començo.
Això és com començar una dieta.
Vale,
o que ens refermem si ja tenim aquest hàbit. Un dels punts així xulos és que explicar contes crea intimitat entre la persona que l'explica i el que escolta. I això és xulo.
És xulo, sí.
Que estimula el llenguatge. No li fa gaire falta a la Sara. Ella parla...
No t'excuses, Cristina, no t'excuses.
I el que vol és que calli.
Sí, parla molt bé, perfectament.
Desenvolupa la imaginació, també.
Té una imaginació.
També és relaxant, explicar contes relaxa a qui els explica i a qui els escolta.
Mira, veus, amb aquesta m'has convençut.
Aquí, veus, i és el que et deia abans, depèn del moment, eh? Els nens, això és de que veritat. Relaxa, hi ha moments que et relaxa molt.
No, però moments que, si m'ha de relaxar a mi, l'ha de relaxar a ella, començaré a explicar-li contes, ja.
Clar, sí, això és saber trobar el moment, mateix. Sí, és trobar el moment.
El gravo i el proper dia el passem pel programa, no? El conte?
Jo a la nit em fa una mica de mandra explicar contes, perquè jo també tinc son,
sí.
I el
clar,
que vull és matar
el
tema, perquè llavors torna-me'l a explicar i el tornes a explicar, i quan ja portes dues o tres vegades dius...
Bueno, jo amb això faig pactes amb això. Avui toca contes. Quants? Va, dos contes. I ens ell diu tres. Que sempre... I dic, vale, tres. I jo ja sé que sempre n'afegirà un, perquè clar...
Llavors o li dius un o li dius dos.
Clar. I ens fem aquest pacte. I si escolleix contes que ja hi són, va, i escolleix els contes que vol, i si és explicat, doncs pues explica.
Doncs...
Més avantatges,
més
va,
avantatges.
Cristina, anima't.
Crea vincles emocionals.
Alimenta la capacitat de reflexió dels infants.
I fomenta valors.
Dona eines a l'infant per enfrontar-se a les seves pors.
Això és el que comentava la Berta,
sí.
Abans. Estimular el desenvolupament i l'agilitat intel·lectual. Això sí que ho trobo molt important, perquè el fet d'explicar un conte, tu estàs fent una seqüència, i el fet que ells te'l demanin una vegada i una altra i puguin anticipar quan ja saben el que ve, no? Que això es produeix en una certa edat, això per ells és un gran plaer, perquè ja saben el que vindrà, i aquesta organització mental i saber veure què vindrà és un...
Sí, de la seguretat. Sí.
Sí, sí, sí.
I ens estimula la memòria i les ganes d'expressar-se. La memòria sí, perquè a vegades t'inventes un conte i l'endemà canvies dos comes de lloc i mama, t'has equivocat. I dius, ai, quin conte li vaig explicar, saps? A vegades que...
Clar. I les ganes d'expressar-se potser ve més també a llarg plaç, quan són més grans, que ells volen, no?, reproduir el que tu fas, i llavors són ells els que agafen un conte i l'expliquen al seu nino, per exemple.
Sí. Amplia la sensibilitat de l'infant.
Clar, això està bé, no?, veure diferents tipus de contes on passen diferents situacions, amb diferents personatges, problemàtiques, el que sigui, que l'infant pugui posar-se en el lloc d'altres.
Fomenta la lectura i l'amor als llibres.
Ens hem deixat fa feliços els nostres fills i filles, perquè estem amb ells i per ells.
Vinga, Cristina, amb això no hauries de dir
amb
la prova
aquesta,
per començar a explicar.
Ja, aquesta i la
de relaxar-se.
Relaxa,
mira, pren apunts, s'està subratllant.
Estic prenent apunts i tot. És que...
També amplia el vocabulari. I això sí que és veritat, perquè sí que el vocabulari està en general bastant empobrit, no només en el sector infantil, sinó també entre adults. Fem servir un,
clar,
un,
és que,
un límit molt...
És que això ja no és només pels nens, el tema de fomenta la lectura i l'amor als llibres, vull dir, això hauria d'anar adreçat a tothom. És ben veritat que si a casa els pares els agrada llegir, és més fàcil que els nens ho facin, però clar, és que s'ha de fer.
Sí, per exemple...
per ampliar vocabulari.
Una cosa senzilla, com intentar anar a la biblioteca sovint, ara que les biblioteques hi ha aquests espais tan magnífics pels petits.
Fantàstics.
Acostumar-los des de ben petits a anar, doncs mira, un dia de tant en tant a la biblioteca, que escollin un conte que els agradi o així, jo trobo que és...
Bon. I això d'haver-se d'emportar un conte cap a casa. Clar, i després tornar-lo i haver-lo de cuidar.
N'he trobat una altra importantíssima.
Vinga, va.
Desenvolupa la capacitat d'escoltar i estar atents. Ho he de fer, la meva filla li costa això.
Sí, però no t'enganyis, acaben escoltant i estan atents quan els interessa i amb el que els interessa.
Ja, sí, jo que estic buscant allò per habituar-me a explicar-li compte.
No, però això és veritat, eh? Sí. És una bona inversió. També és una bona manera de captar l'atenció.
No ho sé, el Pau se'ns està dormint.
Després expliquem el conte aquest que hem portat i llavors ja el rematem. I d'aquí se'n va directe.
No ho sé si ens donarà
temps.
No,
eh?
Igual no.
Ara ja ens ho dirà el Pau si ens dona temps o no d'explicar el conte.
Això és el que ens queda.
Això és el que ens queda, no
bueno,
sé
i acabem.
Jo, si ens queda alguna
cosa. Que és una bona eina per tranquil·litzar els infants quan estan inquiets, com el Pau avui, que l'hem tranquil·litzat molt.
Sí, perquè ajuda a fer venir la son i relaxa.
Veus? Doncs ja està. A través del conte el que sí que podem fer és guanyar-nos la confiança dels nostres fills per aquest vincle emocional que dèiem que es crea. I que a través del conte trobem una excusa o ells trobin una porta d'entrada per explicar-nos situacions que ells viuen o conflictes o problemàtiques que puguin tenir i així els podem orientar.
També a través dels contes s'aprenen coses molt bàsiques sobre història, vida humana i animal, lletres, colors, nombres, paraules, en altres idiomes, a vegades introduint en contes, i sense que resulti avorrit, no?, pels infants.
Sí, no?, perquè qualsevol cosa disfressada de conte sempre té,
sí,
no?, més bona pinta que una lliçó magistral.
En fi, que tot és bo, que hem d'explicar contes i...
I jo, sí, avui ja que ha anat tot de contes i tal, tinc un amic de l'institut que la seva parella ha escrit un conte, l'ha publicat i surt ara a la venda, que es diu L'Anastasi i el dimoni, i ja que estem parlant de contes, doncs només deixar-ho caure. És una història sobre Badalona, i bueno, de fet fan la presentació el dia 14 de març a la llibreria Santa Martí de Badalona a les 6 de la tarda, i jo li vaig fer una ulladeta així
i té bona pinta.
Té bona pinta,
ens l'apuntem.
Té bona pinta, jo vull anar a la presentació aquesta a veure.
Molt bé,
mira, ja aprofitem.
Molt bé, doncs fins aquí la secció Cabòries d'avui. A veure si ens dona temps d'explicar-vos un conte abans de marxar. Fins ara. Let the giver's name remain unspoken. She is just a generous thief.
Monami, contes anatomy.
Avui, abans d'acomiadar-nos, us deixem amb un conte preciós sobre la maternitat o paternitat. Us deixem amb una petita obra d'art pel que explica, per com ho explica, per les il·lustracions, per l'acurada edició. Us deixem amb L'abraçada de David Grossman. Gràcies a la Leire Sant Andrés.
Ets tan dolç, va dir la mare en Ben un vespre que passejaven pel prat. Tan dolç que no hi ha ningú com tu en tot el món.
De debò que no hi ha ningú més que sigui com jo? Va preguntar en Ben.
No, va fer la mare. Tu ets únic i especial.
I van continuar caminant una estona. Un gran esbart de cigonyes que volaven cap a països llunyans els va passar per damunt del cap.
Però per què? En Ben es va aturar, de cop. Per què no hi ha ningú més com jo en tot el món?
Perquè cadascú és únic i especial, va fer la mare, rient, i es va seure a terra. Vine aquí, al meu costat.
La mare va fer un xiulet a la gossa, la meravella, perquè també s'ajagués amb ells.
No m'agrada que al món hi hagi ningú més com jo, va dir en Ben.
Per què? És fantàstic ser tan únic i especial, va respondre la mare.
Però si no hi ha ningú com jo, estic sol, va queixar-se en Ben.
I jo vull que hi hagi més gent igual que jo.
No estàs sol, va dir la mare. Jo estic amb tu i el pare també.
Sí, va dir en Ben, però estava una mica atabalat i no sabia com continuar.
Vine, vine, aquí a seure amb mi, va dir-li la mare.
En Ben no va seure, els ulls se li van fer grans i profuns, de sobte. I tampoc no hi ha ningú com tu en tot el món?
No, va dir la mare.
Llavors tu també estàs sola?
De cap manera, et tinc a tu i al pare.
Però no tens ningú exactament com tu?
No, com jo no, va admetre la mare.
Doncs estàs sola, va dir en Ben, i se li va seure al costat.
I no et fa res sentir-te sola?
La mare, somrient, va dibuixar cercles a terra amb el dit.
Estic una mica sola i una mica amb tothom, però jo em va bé estar una mica així i una mica aixà.
El sol es ponia i el cel ja era gairebé vermell. Em sento molt sol, va dir en Ben, fluixet.
No has de patir, bonic. Jo estic amb tu.
Però tu no ets jo.
Van callar. L'aire feia bona olor, una olor de terra i d'herba, i del brunzit dels tabecs i altres insectes que voleiaven per tot arreu dansant.
En Ben va caronar la gossa. I la meravella també? Va preguntar.
La meravella també què?
Només n'hi ha una com ella en tot el món?
Sí, va dir la mare, acaronant ella també el pèl suau de la gossa. Només hi ha una meravella com aquesta en tot el món.
Per terra, entre els peus d'en Ben i la mare, corrien tot de formigues. Hi havia una cua llarguíssima de formigues, potser mil. S'assemblaven molt les unes a les altres, com si totes fossin bessones. Però quan en Ben s'hi va fixar bé, va veure que n'hi havia una que anava més de pressa que la resta i una altra que anava més a poc, i una que s'esforçava molt transportant una fulla grossa, i una altra que només portava una llavoreta. I n'hi havia una de petitona que corria endavant i endarrere al costat de la filera. En Ben va pensar que potser havia perdut els seus pares i els buscava.
Aquesta formiga ho sap, que només n'hi ha una com ella en tot el món?
Això no ho puc saber, va dir la mare.
En Ben va rumiar una estona i va preguntar. No ho pots saber perquè tu no ets ella?
Sí, exactament, perquè jo no sóc ella, va dir la mare.
La formiga petitona va tornar a la filera, a caminar amb les altres formigues. En Ben va pensar que potser les dues formigues grans que anaven al seu costat eren els seus pares, i va preguntar.
Llavors, de cadascú només n'hi ha un al món?
Sí, només n'hi ha un, va dir la mare.
Llavors, tothom està sol?
Una mica sol i una mica acompanyat. Tothom està sol i acompanyat alhora.
Com pot ser sol i acompanyat alhora?
Mira't tu, per exemple, va dir la mare. Ets tu sol i ets únic, i jo també sóc jo sola i sóc única. Però si t'abraço, ja no estaràs sol i jo tampoc no estaré sola.
Doncs abraça'm, va dir en Ben agafant-se la mare.
La mare el va abraçar i sentia el cor d'en Ben que bategava. En Ben també notava el cor de la mare, la va abraçar amb totes les seves forces.
Ara no estic sol, va pensar des de dins de l'abraçada. Ara no estic sol, ara no estic sol.
Ho veus? Va xiuxiuejar la mare. Per això, exactament, es va inventar l'abraçada.
Gràcies per ser-hi. Us diem adeu fins d'aquí dues setmanes. Recordeu que ens podeu trobar a trapelles@onacodinenca.cat, a facebook.com/trapellesona i al 93 866 32 39 a Ona Codinenca. Dolços somnis i bona nit.